Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora. Passen 6 minuts i mig de les 12 del migdia. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia, senyores i senyors.
Com anem?
Bé, anem.
És molt,
anem.
Això, eh?
Sí, sí, sí. Bé, abans de qualsevol cosa, deixa'm que felicitem a les Mercès.
Home, sí, espera't.
Sí, sí.
Posarem aquella cançó,
eh? Posarem aquella cançó. Maria del Mar Bonet.
La va dedicar a la seva mare, que es deia Mercè.
Mercè, palma més llunyana, sóc lluny dels carrers, lluny dels ametllers.
Doncs sí, avui és la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona. No sé si està plovent a Barcelona ara, perquè sempre diuen que plou, no? Perquè Santa Eulàlia fa de les seves.
Sí, i a més, mira, ja que dius això, precisament, a veure si ho trobo...
Ja li preguntarem al Joan Marc, que està a Barcelona.
Sí, ja li preguntarem al Joan Marc, doncs. No, es veu que és necessari, o està... entra dins de la lògica que plogui,
que plogui.
Per la Mercè. Bé, és la festa major de la ciutat de Barcelona, evidentment. Mm. La festa ret homenatge a la patrona de Barcelona, a qui s'atribueixen uns quants miracles vinculats a la ciutat.
Sí, sí.
L'últim miracle de la Mercè va ser que fotés el camp la Colau. Aquest és l'últim. Però això va començar el 1218, el 24 de setembre.
Es va aparegué
sí.
La Mare de Déu de la Mercè simultàniament al rei Jaume I, a Sant Pere Nolasc i a Sant Ramon de Penyafort, i els encomanà que instituïssin un ordre religiós per rescatar els cristians hostatges a terres sarraïnes. Terres sarraïnes, i segles més tard, el 1687, Barcelona fou atacada per una plaga de llagostes.
Sí.
Terrible.
Terrible, terrible.
I el poble invocà la protecció a la Mare de Déu de la Mercè. Quan se'n sortiren, la proclamaren patrona de la diòcesi, encara que no fou de manera oficial fins al 1868 amb el papa Pius IX.
I això que dèiem, una dita és aquesta que ara ens dirà la Candela i que parla d'això, de la necessitat de que plogui.
Sí. Per la Mare de Déu de la Mercè convé que plogui bé. I m'he estat mirant i de moment no plou a Barcelona.
Molt bé, molt bé.
Però pot ploure en altres llocs, no?
Home, sí, clar, evidentment.
Aquí ha plogut una mica
avui,
eh?
Una miqueta,
una cosa allò...
Aquest vespre també ha plogut.
Poquet.
Sí, bueno. Aquí, jo penso que hi haurà una temporada de bolets excepcional.
Ai, no ho sé, noi.
No, segur. Ja ho veuràs. Bueno, doncs res, felicitats, com dic, dèiem, a totes les Mercès, a totes les Mercedes.
Mercedites.
A les Merceditas.
Mercès.
Sí. Quantes? Perquè hi ha moltíssimes Mercès, un fotiner de Mercès. Mira, per exemple, la nostra companya Mercè Canyamate,
això,
que des d'aquí també la felicitem.
I tant, jo ja l'he felicitat aquest matí.
Ben fet. Sí, sí, Mercedes Benz, home, també.
La senyora Benz.
I tant. A banda de la Mercè, també, avui és Sant Gerard, bisbe i màrtir, i la Nostra Senyora de la Mercè.
Nostra Senyora de la Mercè. Sí. I no hi ha més sants.
En principi, bueno, pot ser que sí que hi hagi més sants. Mira,
els més destacats.
Aviam, Gerardo Pacífico.
Sant Pacífic.
Sant Pacífic.
Avui és Sant Gerard o Grau, eh? També n'hi ha
també.
Que es diuen Grau.
Sí, Sant Severino. Mm. Sí. Marco Criado, Sant Marco Criado. Sant Tirso, Sant Fèlix. En fi, n'hi ha un altre també que és Sant Rústico.
Ostres.
Sí, 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 també, també. Bueno, doncs res, com dèiem, benvinguts i felicitats a totes les Mercès. Avui és dimarts, dia 24. Avui ens queden ja 98 dies per acabar l'any i estem fent el programa 2626. I aquesta és la frase del dia, que és d'un senyor que es diu Booker T. Washington.
Es deia.
No, es deia, vaja, sí.
Sí, un senyor que va ser un polític, escriptor d'Estats Units i que va néixer, doncs, en l'esclavitud, eh? Era
sí, sí,
negre,
sí.
Però sempre lluitant per aquests drets, com qualsevol altra persona. Però vaja, no sé si se'n va sortir gaire. L'èxit no es mesura pel que has aconseguit, sinó pels obstacles que has superat en el camí.
Bé, també els hi volem comentar que se'ns ha casat per tercera vegada un component de allà, el mític grup ABBA. Sí, 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 sí. És la tercera boda d'aquest... es diu Bjorn Ulvaeus. Mm. I bé, té 79 anys, ja té una edat, i ha contret matrimoni doncs, amb una productora musical que es diu Cristina Sass, que té 52 anys. Mm-hmm. S'han casat a Copenhague, allà on està la Sirenita. Mm-hmm. Sí. I bueno, aquest xicot, el Bjorn aquest, va estar casat amb la Agneta, que era la Roseta, si no recordo malament, del grup ABBA. Sí, sí, sí. Això per una banda. Per una altra banda, d'aquestes notícies xorres i tontes, doncs veiem aquí que la reina Letícia ha reciclat un vestit per una gala que van anar ahir, tant a ella com al seu marit, el rei, doncs al Teatre Real. Els reis doncs, van assistir ahir la nit a Madrid a la inauguració de la temporada del Teatro Real. I aleshores la Letícia va treure de l'armari doncs, un vestit negre de la col·lecció Constius, que és una línia exclusiva de la firma low-cost H&M.
H&M?
Sí, H&M.
Sí, sí, sí.
Doncs sí,
sí,
es veu que va dir, mira... Molt el bé. Poso i tal, no?
Home.
I sí.
Clar, perquè què en fan dels vestits, aquesta gent?
Penjar-los a l'armari, Candela. Home, i m'agradaria veure l'armari de la Letícia, eh? Deu tenir un armari que em fota tant del meu, eh?
Un vestidor, té.
Deu tenir un vestidor. Molt bé. Sí. Bueno, està maca, per això les coses com siguin. Bé, avui el sol ha sortit a les 7:44 minuts. Marxarà a les 7 de la tarda 49 minuts. Mm. I les hores de llum que tenim diurna són 12 hores...
Ai, mira!
Home!
Aixeca't, la Juanita.
La Juanita.
La veïna, què t'ha portat?
Doncs m'ha portat...
No, és gràcies.
Home, sí, gràcies, Juanita. Gràcies.
Gràcies, eh?
Gràcies. Doncs espera...
Ha anat a l'hort, a veure. Sí, què és, un carbassó, això?
Un carbassó, sí, ja ho veig. Un carbassó.
Un carbassó,
però vaja carbassó, eh?
Uf, sembla la porra, el gegant de la porra, eh?
Podem fer una truita de carbassó?
Oh, es poden fer moltes coses amb els carbassons,
bueno, sí,
que bons.
Sí, moltes coses. Molt bé, gràcies.
Moltes gràcies.
Juanita, que ai, sempre té aquestes atencions amb nosaltres. Bueno, haurem de tenir-ne alguna amb ella. Bé, com deia, les hores de llum són 12 hores 4 minuts.
Sí, ara arribarà un moment d'aquí res que tindrem les mateixes de llum que de foscor.
Exacte. Sí.
12-12, 24.
Això ho canvia l'hora. La setmana que ve, no?
No.
Ah, no, a l'octubre.
Finals d'octubre. Quan facin la fira que...
Quina mania, tu,
amb la setmana que ve.
Sí,
serà el 26 d'octubre.
Estic ja frisós perquè arribi. Bé, el punt més alt del sol a la 1:47 minuts i la temperatura que es preveu avui a la capital, 19 graus. La lluna la tenim al 50%, meitat llum, meitat foscor. I la dita, doncs, ja l'ha comentat abans la Candela. Avui és el Dia Mundial del Goril·la.
Goril, del goril·la.
Goril·la.
Quan era petita, hi havia unes sabates que es deien goril·la. Home, i regalaven una pilota verda.
Sí, senyora. Goril·la.
No sé si existeix encara.
I tant. Bé, avui també és el Dia Internacional de la Investigació contra el Càncer. Val?
I Dia Mundial del Càncer de Tiroides.
I Dia Mundial contra les patents de software. Val?
I no oblidem, anem al 1882, quina solera, estem a Barcelona, i ho devien inaugurar perquè era el dia de la Mercè, suposo jo, no?
M'imagino.
El Mercat de Sant Antoni, que li tinc una especial estima.
Jo també.
O el Mercat de Sant Antoni, que van estar també anys i panys per arreglar-lo. Mare meva.
Sí, sí, ara al final van deixar un mercat realment maco. Espectacular. Mercat molt típic. Jo diria que després de la Boqueria, el segon mercat per excel·lència de la ciutat de Barcelona. Quina pena, aprofito la vinentesa per dir, quina pena que Andorra no tingui un mercat d'aquestes...
No tenim filosofia de mercats. Aquí en vam tenir un, els marginets.
Sí, però bueno, ha quedat marginat. Perquè pràcticament em sembla que hi ha una o dues parades, no?
O una, poder.
O poder una, sí.
Sí, quina pena. Doncs, tan maco que és anar a comprar un mercat.
I tant, home, per això ho deia, Quina pena que Andorra doncs, no tingui
aquí
un mercat.
Aquí ho comprem tot a les grans superfícies.
Els súpers. Bé, i també recordarem, perquè el 1952, justament un dia com avui, va obrir la primera franquícia del Kentucky Fried Chicken a Salt Lake City.
Pollo, pollo.
Què? Pollo, pollo.
1725, naixia Arthur Guinness, no del llibre dels rècords,
no,
eh?
No.
Aquest senyor era irlandès i feia cerveses.
Sí, senyora, la Guinness.
I va fundar l'empresa Guinness. Ens va deixar el 1803.
Però fixa't, estem parlant del 1725, Bé, també avui doncs, hagués fet anys el gran bioquímic espanyol, Premi Nobel de Química del 59, el gran Severo Ochoa, ho hagués fet anys. I aquest personatge, que també va néixer el 1936, un dia com avui, productor, cineasta americà i creador d'uns personatges mundialment famosos.
Els Muppets.
Els
Manamana.
Molt bé, doncs sí. I també avui hauria fet anys Linda McCartney. Cantautora i també portava el tema dels teclats.
Sí.
Els Wings, per exemple, va ser la dona de Paul McCartney.
Van fundar els Wings, ells dos, Paul i Linda McCartney, i tant. Doncs hi has fet anys, va néixer un dia 24 de setembre del 1941. I felicitarem, perquè aquest encara el tenim amb nosaltres, el gran Jaume Sisa.
76 avui en fa.
76.
Amb un tros de carbó.
Doncs felicitats a en Jaume Sisa.
I tant, home, i tant. Qualsevol nit pot sortir el sol.
I avui també en ja en fa 75, ell.
Como elemento dramático, la mujer reúne muchas más cualidades. Es decir, la mujer tiene mucha más capacidad de sorprender. La mujer ha guardado secretos a lo largo de la historia.
Pedro Almodóvar.
Y además yo creo que incluso los problemas masculinos... A través d'una mujer s'explica...
Sí, va néixer el 49.
I més atractiu.
Doncs això.
A l'amic Pedro Almodóvar. També fa anys avui una gran soprano, 60 anys, Ainhoa Arteta.
Tot això de... quan hi va haver el tema de la Covid, ho va passar molt malament, eh?
Fatal.
L'Ainhoa Arteta.
Ho va passar fatal, jo ho pots ben dir. I ho va passar fatal, fatal, fatal. Bé, 60, com dic, fa Ainhoa Arteta, i 33 anys,
no.
Aquí no consta, però ho dic perquè ho estic veient, i no pensava que era demà, i és, resulta que és avui. Oriol Romeu.
Oriol Romeu.
El jugador de, ara del Girona, després del Barça, després va tornar al Girona, bueno, a l'Oriol Romeu.
Viat de l'Espanyol, ja.
Doncs mira el pas que va, no t'estranyi. 33 anys fa a l'Oriol Romeu, desitjant-li doncs, que passi un bon dia, un dia feliç, i que, a veure si agafa el to que va tenir amb el Girona abans d'anar al Barça i ara tornar al Girona, però que no acaba de...
Ai.
Però és un bon jugador, les coses com siguin.
I ens deixava fa molts anys, un el senyor, 1920...
Un senyor amb uns ous impressionants.
Carl Faberge.
Sí, els famosos...
Ous de Faberge.
Ah, això mateix, això mateix.
Era rus, aquest senyor. Eh?
Era rus. Havia nascut el 1846, aquest senyor, Carl Faberge.
Un quart i mig, anem a donar un cop d'ull. Per cert, avui tenim...
Miralles.
Univers, eh?
Avui tenim l'univers del Miralles,
sí,
dimarts. Sí, sí.
Anem amb l'altaveu que ens diu: inici fluix del vol a Palma a l'espera que les reserves s'incrementin quan hi hagi neu. Des de l'Associació d'Agències de Viatges de les Illes Balears es mostren confiats que de cara a l'hivern l'ocupació serà major i asseguren que per la festivitat de la comunitat autònoma, que és l'1 de març, l'avió està ple. També Concòrdia, que vol limitar per llei el nombre de permisos d'immigració que es poden atorgar anualment. I el vehicle del xoc de la Bartra estava ocupat per una mare i una filla i ha picat contra un fanal. Això, aquest turisme que circulava en sentit Andorra la Vella, ha obligat a tallar durant una estona el trànsit i la cua... arribant a la cua de baixada fins a Meritxell. Ha estat aquest matí, ben d'hora, perquè
ja,
hi havia els fanals encesos. Esperem que a les... encara no hi ha ni a les 7 del matí, eh?
Ja.
Esperem que no hagi pres mal ningú.
Home, esperem que no.
També Cafè d'assegura entendre el neguit per l'apagada, però manté que entra dins de la normalitat. Encara estem amb el tema de l'apagada. Però, per la seva banda, Concòrdia i el PS exigiran més claredat sobre les causes de l'apagada elèctrica. I, d'altra banda, el senyor Espot, que el tenim a milers de quilòmetres lluny...
El tenim a Nova York.
Perquè Andorra s'adhereix al Pacte pel Futur de les Nacions Unides.
Sí, sí. Tenim per allà... donant voltetes per allà per Nova York. Bueno, evidentment...
A l'ONU.
Fent feina, però...
Fent shopping.
Home, pot aprofitar, no sé, igual puja a l'Empire State o... No?
Sí, hi deu haver pujat un munt de vegades.
O no.
Jo crec que sí.
O no, igual té vertigen. I diu, no, jo aquí dalt no pujo.
Home.
No ho sé, jo què sé, jo què sé. Bé, hi ha moltes coses a fer allà a Nova York. Menjar-se una hamburguesa allà.
Sobretot la gran cuina que hi ha a Nova York.
Bueno, depèn. Jo li aconsellaria que anés al River Café, que està molt bé. A més, té tot el skyline de Nova York. I, doncs, estarà molt xulo. Igual també ja hi ha estat, segurament.
Home, hi ha anat més vegades que tu a Nova York.
Segurament.
Oi tant, no? Segurament sí.
Bueno.
Home, clar. Sí. Només que hi ha d'anar cada dos per tres.
Cada dos per tres, sí. Mira, escolta, jo l'acompanyaria amb gust, portar-li les maletes, tu. Li faria encantat de la vida.
Ai, senyor.
Bueno, mirin, el diari d'Andorra diu que la setmana de l'Isard es clou, gràcies a Déu, amb 169 captures, pobrets. Pobrets. I, això sí, dues infraccions. No, jo tampoc, jo és una de coses aquelles que la fotaria fora ràpidament. Bé, després també, si se'n van cap a Sant Julià de Lòria, doncs es veu que està ple de bruixes. Sí.
Són bones, però.
Bones bruixes. La bruixeria ja és protagonista a Sant Julià de Lòria. Bé, després també tenim... tenim mal rotllo amb el Pirineu, perquè...
Ah, sí.
Sí, el Pirineu viu, culpa Andorra de tots els mals de l'Alt Urgell. Diu, la nova plataforma, impulsada per moviments de tota la serralada, alerta de la influència negativa del Principat. Es planteja realitzar concentracions i accions de reflexió. O sigui, tenim rebotats els pirinecos.
Sí.
Sí. Ja. Nosaltres no, perquè nosaltres som la cadena pirinaica, precisament.
No té res a veure.
Ah, no té res a veure, caram. Bueno, doncs res, s'ho hauran de fer mirar, els d'aquí. A veure què els hi passa, els del Pirineu. Bé, per altra banda, també, Govern que amplia l'esport estudi. Veig aquí una fotografia del senyor Bardina, el senyor Baró, la senyora Bonell i el senyor Cabanes, que hi van presentar, doncs, aquest tema, no? Mm. Què més? L'Institut d'Habitatge aposta per persuadir els propietaris. Alberg planteja contrapartides per evitar d'arribar a una cessió forçosa. Uh-huh. Els afectats per l'estafa, aquella estafa piramidal, esperen que la família respongui amb el patrimoni. No? Oh. L'estafadora de cotxes... te'n recordes, no?
Sí.
Bueno,
sí.
Pues espera que, sí, sí. Bueno, clar, hi ha molta gent afectada, sí. I que espera, doncs, que aquesta família, perquè, de fet, el tema anava, pues, era familiar, no? Una estafa familiar, doncs, responguin amb els calés que puguin tenir, no? I puguin recuperar, doncs, els que han perdut, els que van creure en aquesta estafa. I després, també, l'import mitjà de les hipoteques cau un 18%, el primer semestre, i se situa en els 427.693 euros.
Mm-hmm. Anem amb el Digital Andorra. Air Nostrum inicia vols regulars tot l'any entre Andorra i Palma com un pas clau per l'aeroport de la Seu. Arrenquen aquests vols aquest dissabte.
Mm-hmm. Molt bé.
D'altra banda, com us dèiem, dos ferits per un accident a la Bartra aquesta matinada que creen... inaugura la nova oficina a la Seu d'Urgell. I què més? Això del senyor Espot, que defensa un espai digital per tothom a la cimera del futur de l'ONU.
Molt bé. Bé, el Bon Dia ens parla de que les hipoteques de menor valor, durant el primer semestre s'han signat un 15,5% més de préstecs per un import de 143,7 milions. També es necessita sang.
Mm.
I, bueno, ja aquí veig una fotografia on es diu, com a titular, es busquen 250 donants. També el cos de voluntaris de protecció civil es vol estrenar amb 20 membres. L'economia nacional que creix 1,7% durant el segon trimestre de l'any i, bueno, el que comentàvem abans, doncs això de la setmana de l'Isar, que acaba amb 169 captures i dos expedients oberts, i també hi ha una prova pilot de l'Esport Estudi, que també ho comentava, que arrenca amb 26 joves esportistes.
Molt bé. Molt bé.
Bueno, pues esto lo más destacado. Per cert... s'ha mort el Julián Muñoz,
sí, sí.
Que, bueno, tenia 76 anys, exalcalde de Marbella i també exparella de la Isabel Pantoja i casat amb la Maite Zaldívar, que és la que ha estat en els moments, últims moments de la seva vida.
Bueno, es van tornar a casar.
Es van tornar a casar.
Es van tornar a casar.
Exacte, perquè cobrés la pensió. David Detat.
Sí, senyor.
Sí, sí, doncs ens ha deixat els 76 anys, sí, d'un càncer de pulmó.
Mm-hmm. Feia dies que estava ingressat,
sí,
feia,
sí,
temps,
sí,
que,
sí,
estava malalt,
sí, 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 sí.
Doncs hem arribat ja a 1:15, anem amb publicitat i continuem.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
A prop teu. A Andorra 2000 Carrer Fur t'ajudem a estalviar tot l'any. Aquesta setmana la peixateria. Salmó sencer només 8 euros amb 89 al quilo. Musclo de roca només 2 euros amb 49 al quilo. I anelles de calamar només 8 euros amb 49 al quilo. Gaudeix del millor peix i marisc del mercat al millor preu. I ara tots els avantatges de la Maipiri també a Andorra 2000. Acumula un 1% en saldo Maipiri. Estigues informat de totes les novetats i rep cupons i promocions personalitzades. A Andorra 2000 Carrer Fur estalvia tots els dies.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'IMO Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 885 544 o a imo.ad.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Molt bé, doncs anem a saludar, ja el teníem ahir a la tertúlia de les pilotes, anem a saludar el Joan Marc Miralles. Joan Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia. Com la tertúlia, però les crispetes, perquè sí. Entre pericos i madridistes,
ahir va haver salsa,
Sí, va haver salsa,
marro.
Sí. Sí,
més aviat marro, no salsa.
No, bueno, entre pericos i madridistes.
Ai, senyor,
han del juego. Joan Marc, et volia preguntar com va la Mercè per aquí avui.
La Mercè està molt bé.
Sí?
Bueno. No, ha començat el dia així, amb mig tapadots, que anava a ploure, ara s'ha despejat, i yeah. Un cel blau, una miqueta de nubulets, però no. Bon dia de la Mercè.
Ja, yeah, vale. Què anava a dir?
Records a la Mercè.
Sí,
que
a la Mercè.
Sí, que avui és el seu sant, efectivament. Sí, sí. Què anava a dir? El tema del porter del Barça, Joan Marc, com el tenim solucionat o encara no?
No, sembla que avui hi haurà una reunió per decidir què es fa, però ja. A veure, jo crec que fins al mes de gener, vist els porters que hi ha, fins al mes de gener no s'agafarà cap decisió en ferm.
Ja, perquè el porter de casa teva no serviria, no?
És automàtic.
Ah, és automàtic. Ah, doncs, escolta, potser aniria de conya, No s'ha provat mai un porter automàtic amb un equip de futbol,
Algú suggeria de ficar-hi algun dels porters de handball que tenim en el Barça.
Hosti, tu, el Barrufet...
No.
És jove, el Barrufet.
Sí, el Barrufet, sí, no. Ja té la seva edat, també,
Bueno, però aviam...
O Valdés, també.
Hòstia, el Víctor Valdés, és veritat.
Sí, s'ha ofert, no? No, calla, estic... Com es diu, Navas? El Bravo, Bravo.
Sí, però entre el Bravo i el Valdés hi ha potser un any o dos de diferència, No hi ha gaire més. Jo crec que se li ha de donar oportunitat a l'Iñaki Peña.
Jo també.
I al mes de gener, si l'experiment no ha funcionat, anar a buscar un porter de garanties que evidentment s'haurà de pagar.
Això està claríssim. Això està claríssim que s'haurà de pagar. Bueno, ja veurem ara com acaba.
Home, escolta, també tenen dretos que hi ha ara de veure
home,
com ho fan, no?
Tot.
Seria molt lleig, no?
Home, no ho sé. Home, com a mínim provar-ho, tu. Escolta, Miralles, que tinc una pregunta per tu. Perquè avui, mentre estava preparant el programa, he vist una cosa que m'ha cridat l'atenció i dic, mira, ja que tenim el Miralles, dic, li preguntaré amb ell. SpaceX... està planejant llançar 5 naus no tripulades a Mart en 2 anys, segons ha dit el gran Elon Musk. Sí. Això és possible, Joan Marc? Aquesta és la pregunta.
Tot és possible. Mm. Però bé, ja veurem si les llencen. No hi veus la notícia, no sé exactament per què les voldrien llançar. Suposo que per provar que poden arribar fins a Mart.
Sí.
Un un dels grans objectius. Bueno, quan l'Elon Musk va començar SpaceX, el seu gran objectiu era enviar persones a Mart.
Bueno, és que et dic...
Una colònia allí.
Ja, bueno, és que et dic una cosa, és que en base a el que et comento, si tot va bé, enviarien ja missions tripulades en uns 4 anys aproximadament. Per això no sé si és possible fer una cosa d'aquestes.
A veure...
A mi em costa de creure.
A mi em costa de creure actualment que es pugui fer aquestes coses, sobretot perquè hi ha molts problemes tècnics a resoldre, en particular un que és el de la radiació que els astronautes podrien rebre en el viatge cap a Mart, perquè un cop surts de l'entorn protector de la Terra i estàs un llarg període en l'espai, necessites protegir-te de la radiació que ve tant del Sol com fora del nostre sistema solar, i que és força forta. I això és un problema que encara no està resolt. Els robots no tenen problemes, es protegeix l'electrònica i ja està, però els humans no sabem quins són els efectes de l'exposició a llarg termini en aquesta relació.
Perquè una cosa, Joan Marc, ara que parles d'això, tots aquests que han pujat a l'espai, per dir-ho d'alguna manera, han tingut seqüeles?
A veure, quan estàs a l'Estació Espacial Internacional hi ha un monitoratge constant. I quan hi ha una tempesta solar, per exemple, els fiquen en una zona segura de l'Estació Espacial Internacional que està més protegida de les radiacions. I no se'n coneix seqüeles que no siguin, bueno, diferents del que hagin pogut tindre a la Terra. Però, clar, quan estàs a l'Estació Espacial Internacional estàs a 300 quilòmetres a sobre de la superfície. Estàs protegit encara per una part de l'atmosfera, encara que sigui molt tènue, i per la magnetosfera terrestre també estàs protegit. I doncs no reps les mateixes radiacions que, per exemple, uns astronautes que anirien cap a la Lluna o que estarien a la Lluna, no? Però, clar, fins ara els vols que hem tingut tripulats més enllà d'aquest entorn han sigut vols curts, de pocs dies, una setmana, 10 dies com a molt, i amb això no n'hi ha prou per tindre seqüeles, no és una exposició a llarg termini.
Ja, perquè jo me'n recordo que quan van pujar a la Lluna, després quan van baixar van fer una quarantena.
Això era per un altre problema, és que no sabien si podien portar algun virus, alguna bactèria, alguna cosa que hi hagués a la Lluna.
Però tots aquests que pugen, diguem-ne, com comentes tu, a l'estació espacial aquesta, aquests quan baixen no fan quarantenes ni res.
No. Ja és que tot. Només es va fer a l'Apollo 11.
Vale.
Ja no hi va haver quarantenes,
perquè
ja va quedar clar que a la Lluna no hi havia absolutament res.
Molt bé.
Cap problema de poder contaminar-se amb algun virus extraterrestre d'origen lunar.
Molt bé.
Escolta, em sembla ser que l'origen i l'edat de l'univers no és el que ens pensem, segons uns descobriments recents.
No ben bé així. Sí que hi ha hagut molta polèmica els darrers mesos, i aquest estiu en particular hi ha hagut una... bastanta activitat a nivell de xarxes i a nivell de discussions científiques sobre si les observacions que han estat fent el Hubble i el James Webb els darrers temps de l'univers primigeni, de l'univers poc després del Big Bang, entren en contradicció o no amb les teories que tenim fins ara que coneixem del Big Bang i de l'evolució de galàxies i d'estructures des de l'època del Big Bang fins ara. I si hi havia algun problema amb, potser l'edat d'univers era més del que pensàvem o l'univers ha evolucionat d'una manera molt diferent de la que pensàvem. Però aquestes discussions potser estan mig acabades ara mateix perquè hi ha hagut dos estudis recents, un pel Hubble, que ha trobat més forats negres supermassius en aquest univers molt pròxim al Big Bang, és a dir, estem parlant d'univers 1.000 milions d'anys després del Big Bang. L'univers en té 13.500 de milions d'anys, 13.500 milions d'anys, bàsicament, o almenys és l'edat que li donem avui en dia, però 1.000 milions d'anys després del Big Bang, doncs ja hi havia galàxies i ja hi havia forats negres supermassius en el cor d'aquestes galàxies. Ara sabem que, més o menys, en el cor de totes les galàxies hi ha aquests forats negres supermassius. En el cor de la nostra galàxia n'hi ha un de forat negre supermassiu, que es diu Sagitari A, que és un dels forats negres, a més, que s'ha pogut tindre una imatge bastant clara unes observacions que es van fer els darrers anys. Doncs, en aquest univers també observem aquests forats negres supermassius. Fins ara ens pensaven que n'hi havia menys, ara sabem que n'hi ha bastants més, és gairebé en totes les galàxies que hi ha en aquest univers primordial, ja hi ha forats negres supermassius en el cor d'aquestes galàxies. I això ens dona indicacions de com s'han format aquests forats negres supermassius. Si aquests forats negres supermassius s'haguessin format per la... diguem-ne, la contracció de grans núvols de gas i que aquests grans núvols de gas haguessin anat contraient per la força de la gravetat i al final haguessin format aquest forat negre, això hagués tardat bastant més d'aquests 1.000 milions d'anys després del Big Bang. Segurament aquests forats negres, el més probable avui en dia, la teoria més comunament acceptada i vist el nombre que n'hi ha en aquest univers primordial, és que aquests forats negres es van formar a partir dels primers estels que es van formar en l'univers, i que aquests primers estels es van formar molt ràpidament després del Big Bang. Aquests primers estels eren molt diferents dels estels que coneixem avui en dia. Per què? Perquè en l'època, en l'univers, només hi havia, bàsicament, hidrogen i una miqueta d'heli, que són els dos elements primordials que es van crear en el moment del Big Bang. Tota la resta d'elements que coneixem avui en dia, el carbó, el ferro, l'or, el zinc, l'alumini, tot això, no existien en aquell moment en el Big Bang perquè es van formar després justament en el cor d'aquests estels. Aquests elements es van formar en el moment que els estels anaven processant l'hidrogen i l'heli i anaven creant aquests elements en el cor i en el moment que exploten com a supernoves, pues, l'alliberen i enriqueixen l'univers de tots aquests elements que al final són els que ens constitueixen a nosaltres. Però en aquest univers primordial aquests elements no existien. I doncs aquestes primeres estrelles que es van formar, al ser lliures de tota contaminació d'elements pesats, primer es van poder formar molt més ràpidament, ara, perquè ara tots aquests elements que hi ha, que són metalls i altres, pues fan que la formació d'estels no sigui tan eficient, no sigui tan ràpida com era en aquell moment. I també fa que els estels que es formen avui en dia són molt més petits que els que es van poder formar en aquell moment. Ens hem d'imaginar que eren com superestels, superestrelles, que eren mil o milions de vegades més grosses que els estels més grossos que coneixem avui en dia. El nostre estel, el Sol, és un estel petitó, és un estel mitjanet. Hi ha estels que són centenars de vegades més grossos a dintre de la nostra galàxia, de les galàxies que estan al nostre voltant, que són les supergegants blaves, que són estels molt calents i molt massius, però que són només un centenar de vegades més grossos que el nostre Sol, però en aquell univers primordial hi havia estels que eren milions de vegades més grossos que aquestes supergegants blaves, que els estels més grossos que coneixem avui en dia, justament perquè eren fets bàsicament d'hidrogen i d'heli gairebé pur i no hi havia cap contaminació. I aquests són els estels que van permetre la formació d'aquests forats negres supermassius, supergegants, que estan en el cor de les galàxies i al cor de la nostra galàxia. I doncs, ara sabem que n'hi ha molts més dels que hi havia i això va permetre una formació ràpida de les galàxies en aquell moment, i que hi haguessin tantes galàxies que es comencessin ja a formar molt ràpidament a pocs milions d'anys o milers de milions d'anys després del Big Bang. Això és un primer estudi que s'ha fet amb observacions del Hubble, i en particular amb el que en diuen el Hubble Ultra Deep Field, que és un camp que es va començar a observar, un camp molt petitet del cel, en el qual hi ha unes 10.000 galàxies, i podem veure unes 10.000 galàxies, que es va començar a observar a l'any 2003, i que després s'ha anat repetint aquestes observacions el 2006, el 2012, i es va tornar a observar el 2023, amb el Hubble, que ara, veus, és un telescopi, avui en dia està una miqueta, té una miqueta de problemes encara en el seu funcionament,
sí,
però l'any passat encara funcionava bé, es van poder fer aquestes observacions, i mirant la variació de lluminositat en certes galàxies que estan molt distants, s'ha pogut determinar que hi ha més forats negres, perquè els forats negres el que fan és xupar molta matèria, una miqueta com el desaigüe de la banyera, xupen la matèria, però clar, aquesta matèria que va al voltant s'escalfa, emet molta llum, però depenent de la quantitat de matèria que va caient, emet més llum o menys llum. Quan més cau, més llum emet, quan menys cau, menys llum emet, i doncs hi ha, amb el temps, petites variacions de la llum que emet, que són indicadores de que hi ha realment un forat negre en el centre d'aquesta llum, i doncs en el centre d'aquestes galàxies. I doncs el que han anat a buscar són aquestes petites variacions de llum en el centre de galàxies, i han trobat que hi ha moltes més galàxies del que es pensaven que la llum varia. Un altre estudi que és independent de tot això, que s'ha fet amb el James Webb, però que connecta...
Cuidao.
I cuidado amb el James Webb,
Cuidado
amb el James Webb.
Cuidao.
Aquest estudi que us he dit ara, que s'ha fet amb el
Hubble, no? Sí.
Es repetirà també amb el James Webb, que tindrà continuació.
Hòstia, encara en trobarà més, encara en trobarà més de galàxies, m'hi jugo el que vulguis.
Segurament. Però un altre estudi, i que està connectat amb aquest, perquè també està connectat justament amb els forats negres i les galàxies que són molt, molt grosses en l'univers primordial, que això era el gran problema que hi havia per entendre què passava i que podia posar problemes a nivell de les teories de cosmologia que tenim avui en dia i d'evolució de galàxies que tenim avui en dia. És que semblava, quan es va començar a observar a l'univers primordial amb el James Webb, aquesta zona tan jove de l'univers, que hi havia moltes galàxies que eren molt massives, és a dir, galàxies molt similars a les galàxies que estan al voltant nostre avui en dia. És a dir, galàxies molt pesades, molt evolucionades, i això a moments molt, molt joves de l'evolució de l'univers. Clar, no acabàvem d'entendre com havien pogut engreixar-se tant les galàxies en aquell moment, perquè no donava temps a formar galàxies tan massives. Doncs aquest estudi amb el James Webb el que ha vist és que en realitat potser hem sobrevalorat la massa d'aquestes galàxies perquè estem comptant que la llum que ve d'aquestes galàxies ve dels estels que tenen. Per estimar la massa d'una galàxia, el que fem és mirem quanta llum emet i segons la llum que emet vol dir que té més o menys estels. Quan més estels té, més llum emet, i quan menys estels té, menys llum emet, i doncs si posem una massa mitjana en els estels que té una galàxia, sabem més o menys quant pesa, quina és la massa d'aquestes galàxies. Doncs el que veiem és que aquestes galàxies, pensaven que eren molt massives perquè emeten molta llum, són molt brillants, són molt més brillants del que pensaven. Però ara, observant amb el James Webb, el que hem vist és que la llum que emeten aquestes galàxies no ve majoritàriament dels estels, sinó que ve justament d'aquesta matèria que cau a dintre dels forats negres supermassius que estan al centre, que hi ha molta matèria que cau a dintre i doncs emet molta llum, a l'escalfar-se o caure dintre del forat negre, s'escalfa, emet molta, molta llum, i doncs sembla que les galàxies siguin més brillants i doncs més massives del que realment són. I com que ara sabem que hi ha molts més forats negres supermassius en el centre d'aquestes galàxies, doncs no hi ha tantes galàxies massives en l'univers primordial. És a dir, les galàxies estan menys evolucionades del que pensaven en l'univers primordial i, doncs, o sigui, ha donat temps d'evolucionar de manera natural. No, no ens tenim d'inventar cap mecanisme que fa que s'engreixin les galàxies ni retrasar l'època del Big Bang ni canviar res de fonamental a dintre de les teories que tenim avui en dia. S'explica perfectament per aquest mecanisme d'acreció de matèria, de matèria que cau i que s'il·lumina i que crea aquest brillantor extra a les galàxies, que no és un indicador de més massa o de més evolució de les galàxies.
Déu-n'hi-do, no?
Noi.
Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
És a dir, que fins ara les coses encara s'aguanten.
Escolta, Joan Mar, jo tinc una curiositat, és que quan parlaves de tot això i tal, ara estava jo pensant, clar, nosaltres estem aquí a la Terra, no? I som, pues, los terrícoles, no? I quan...
No, ui, de pel·lícules has vist.
Sí, no, però clar, quan parlen, i per les pel·lícules i tot, sempre, que si els marcianos, que si els... Bueno, aquests personatges i aquestes coses rares i tal, dius, bueno... No podria haver una raça com la nostra en un altre planeta o en una altra galàxia, però que fos també com nosaltres?
S'haurien de donar les condicions que té la Terra, no?
Això no, fora possible, això?
Ah. A veure, imaginem una miqueta el que tenim a la Terra, val?
Sí, vale.
Tu t'assembles a un gos?
No.
No.
Una mica, a
vegades. Tot i que cada vegada m'assemblo més al Mickey, eh?
I un cavall?
No, tampoc.
Bueno, a la Terra tenim una varietat, o una aranya,
Sí, ja.
Vale. Tenim una varietat de vida extraordinària. Sí. I en principi, tota aquesta varietat extraordinària de vida ha vingut o ha tingut el seu un mateix origen, no?
Sí.
Val. Aleshores, imaginem que... Imaginem, per una casualitat, que l'origen de la vida a la Terra és el mateix que l'origen de la vida en un altre planeta, diguem-ne, prop del nostre sistema solar, dins de la nostra galàxia.
Correcte.
Bueno, pues, si a la Terra, en el nostre planeta, amb unes condicions que han sigut similars per a tothom, per tota la vida que existeix a la Terra, ha donat aquesta varietat tan impressionant de vida, doncs imaginem en un planeta completament diferent, amb un estel diferent, una atmosfera diferent, una composició química diferent, imaginem que es desenvolupa la vida, tu creus que aquesta vida serà similar a nosaltres, és a dir, als humans?
No.
A lo millor és similar als cavalls o les aranyes. O...
Sí. No, en aquest cas jo pensava en una repetició del mateix...
Ja, però també crearà una varietat.
Sí, clar.
Si es té a la vida, crearà una varietat de vida adaptada en el medi i que anirà evolucionant de manera aleatòria segons, bueno, les condicions que puguin donar. És a dir, la possibilitat de que es repeteixi una cosa com els humans o similar als humans en un altre planeta és gairebé nula.
Nula. Vale.
Bueno. T'ha quedat clar?
Sí, home, no, però són aquelles coses que dius...
Si trobéssim vida i sigués similar als humans a un altre planeta, aleshores ens haurien de demanar, ens haurien de fer altres preguntes. Perquè si és per evolució natural, la possibilitat és nula. Zero. Yeah.
Bueno.
Zero.
Vale. Bueno, doncs, escolta...
I encara que l'origen de la vida, és a dir, que els elements... Perquè avui en dia la teoria més comunament acceptada és que la vida... a la Terra és d'origen extraterrestre, és a dir, que no va ser les condicions originals de la Terra en formació i en evolució que van portar la vida, sinó l'aportació de meteorits, cometes, asteroides que van caure amb justament aquestes molècules que van permetre, pues, el desenvolupament de la vida a la Terra. Avui, mireu, justament sobre aquest tema, avui mateix a la contraportada de La Vanguardia,
sí.
Hi ha una entrevista molt interessant que li fan en el Dante Lautrelle, que és l'investigador principal d'Osiris Rex, que és una missió amb... que n'hem parlat diverses vegades aquí en el programa, en l'asteroide Bennu, que van aportar... Bueno, el robot va anar sobre l'asteroide, va agafar un tros de bueno, va agafar una miqueta de sorra i de roques de l'asteroide, i l'any passat, em sembla que va ser el setembre de l'any passat, va tornar a la Terra i s'han estat analitzant des d'aleshores. En vam parlar justament el setembre de l'any passat, quan van tornar aquestes mostres de l'asteroide. Doncs, avui em parlava que han trobat en aquest asteroide, que és una part del... o diguem-ne un fòssil de la formació del nostre sistema solar, és a dir, bastant intocat des de la formació del nostre sistema solar, doncs han trobat els trossets que permeten la formació de la vida de la Terra, en aquest asteroide, és a dir, els elements químics, les petites totxanes que permeten que, evolucionant, doncs, es pot formar la vida en les condicions, unes condicions adequades.
Doncs estic veient aquesta entrevista que li fan a la Contra de la Vanguardia, aquest
el Víctor Amela li fa.
El Víctor Amela, sí, Dante Laureta, i a més acolloneix el titular que han tret de l'entrevista, diu: la Tierra i l'asteroide Bennu podrien col·lisionar en el año 2182.
Sí, bueno, jo crec que a mi m'interessa més la darrera part de l'entrevista,
ja, on bueno.
Justament parla de la vida i d'aquests elements que s'han trobat a Bennu, que són els elements fundadors de la vida. Jo crec que és molt més interessant que aquest xoc, que hi ha una probabilitat, em sembla, del 0,005%.
Ja, bueno, però a més és un titular i queda...
Queda
maco. Bueno, t'acolloneix, dius, bueno, sí, a veure, t'acolloneix, perquè, sí, bueno, és 2180 i pico, però, bueno, no deixa de ser un titular, doncs, allò cridaner, no?, que sí, també sí. És del que es tracta, perquè també la gent s'interessi
en
llegir l'entrevista.
Estarem aquí esperant-lo, el 2180.
No, estarem, jo,
Marc. A més, el dia 24 de setembre, el dia de la Mercè,
Sí.
Sí. Per acabar bé la Festa Major a Barcelona.
El piro musical.
El piro musical.
Sí. El piro musical de la Mercè, que, per cert, avui la música seleccionada, el piro musical...
Sí, però la Rosalia, però no hi serà ella,
No, però, la seleccionat ella,
No.
Sí. La Rosalia.
Sí, no m'ho perdré.
La Rosalia ha seleccionat la música del piro musical avui.
Bona setmana, Joan Marc, gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada.
Adéu, maco. Adéu.
Notícies, tertúlia i tornem després nosaltres. Adéu-siau.
A les 7, adéu. Dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Fox me under like a restless wind inside a leather box. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jaguru. Of air are ringing through my eyes.
inciting and inviting me.